Passen 6 minuts de les 10.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Demà, 19 d'octubre, se celebra el Dia Internacional contra el Càncer de Mama, una data que pretén fer un recordatori del compromís de la societat en la lluita contra aquesta malaltia. Però en sabem prou del càncer de pit? Com s'investiga? Avui volem aprofundir justament en el treball dels investigadors. I per això anem als estudis de Domenys Ràdio, on ja tenim a punt la nostra companya Lourdes Meronyo.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs qui m'acompanya és la Judit Guas, que ella és banyerenca de les Masies de Sant Miquel i investigadora de l'Institut de Ciències de Materials de Barcelona. Molt bon dia, Judit, com estàs?
Molt bon dia.
Bé, primer de tot, gràcies per haver-nos atès avui al Penedès en xarxa. Sabem que aneu molt de cap amb investigacions. Però el pròxim cap de setmana estaràs a Llorenç del Penedès amb una conferència, però en canvi nosaltres volem aprofitar, com deia la Sílvia, ja que demà és el Dia Mundial contra el Càncer de Mama, i aquesta vessant des del punt de vista més investigació, la veritat és que no sempre la tenim a l'abast de la societat. I m'agradaria saber una mica com va sorgir aquesta investigació que estàs fent i com has arribat a aquest punt de voler fer més eficaç i assequible la immunoteràpia contra el càncer.
Sí, aquesta investigació va començar quan jo estava de postdoc a Alemanya amb un projecte que era en col·laboració amb gent de tot el món. I hi havia un grup d'Estats Units, de la Universitat de Pennsilvània, d'oncòlegs que es dedicaven a això, no? A la immunoteràpia contra el càncer. Això era el 2012. I ja havien començat a tenir resultats molt, molt bons, no? Recordo en una reunió que em van convidar, que hi havia un d'aquests doctors que explicava que havia aconseguit eliminar el càncer d'un pacient de leucèmia que l'havien considerat terminal.
Wow.
Aleshores, sí. I de fet, aquest pacient era un de tres, vale? Amb un, van aconseguir eliminar-li el càncer, i de fet, a dia d'avui continua viu, i això és gairebé fa 10 anys. No?
Wow.
I després n'hi va haver un que, sí, n'hi va haver un que un altre, no? que també va tenir una remissió, que es diu, una remissió parcial, és a dir, li van aconseguir eliminar part del càncer, i després n'hi va haver un tercer que no li va funcionar, no? O sigui, amb això vull dir que són unes teràpies que s'estan desenvolupant i que tenen molt de potencial, però que no és una solució màgica. I aquí va començar, no? que aquestes teràpies, doncs, s'estan desenvolupant, i aleshores hi ha alguns punts que s'han de millorar per aconseguir que arribin als hospitals de manera massiva. I és aquí on vaig veure que jo, com a investigadora en materials, podia ajudar en alguns punts concrets a aconseguir-ho. I així és com va començar una mica la investigació que estic fent a dia d'avui.
De fet, va sortir en una revista, m'imagino que més científica, que havies aconseguit desenvolupar un hidrogel que, en el que es poden, i ara ens explicaràs o ens ho donaràs a entendre en llenguatge més lleuger, en el que es poden cultivar limfòcits T encarregats de destruir les cèl·lules cancerígenes dins del cos humà. Clar,
sí.
Tenim un problema, i els periodistes primer que sabem preguntar, com deia fa uns dies quan parlàvem abans d'aquesta entrevista, que sabem preguntar però no sabem de res. I el concepte d'un hidrogel, de linfocits i tot això, és com, uau, què és, no? Tot això, com es fa tot això? I la gran pregunta és com has arribat a aquest punt i com es pot dur a terme aquesta aquesta acció, per dir-ho d'alguna manera?
Sí, bueno, això són tot un munt de preguntes, eh?
Sí, 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 perdona.
Intento traduir-ho.
Perfecte.
D'immunoteràpies, no, n'hi ha de diferents tipus. Aleshores, totes elles tenen en comú que intenten millorar el sistema immune del mateix pacient per aconseguir curar el càncer. Uh-huh. O per aconseguir lluitar contra el càncer, perquè curar és, ojalà, no, poguéssim curar sempre, però moltes vegades és lluita.
Uh-huh.
Aleshores, la que jo em dedico en concret són unes teràpies que es diuen teràpies adoptives de cèl·lules T, val? I es basen en utilitzar un tipus de glòbuls blancs, que són les cèl·lules T, no? Que popularment es coneixen com a defenses, per tal que siguin aquestes mateixes cèl·lules del pacient les que siguin capaces, després de fer-los un tractament al laboratori, d'eliminar el càncer. Val? Breument,
sí,
com
sí.
Funciona això. No?
M'imagino que és molt més complex del que estàs explicant ara mateix.
Sí, sí. Això, el procediment explicat de manera simple seria: arriba el pacient, es decideix que aquesta és la millor opció, i aleshores el que es fa és extreure-li sang o el tumor mateix, i d'aquí se n'extreuen uns glòbuls blancs molt concrets, no? Aquestes cèl·lules T que dèiem, que són capaces d'eliminar el càncer. O d'eliminar un virus, o d'eliminar un bacteri. Però no són totes les cèl·lules T que tenim nosaltres, són unes molt, molt, molt concretes. Val? Aleshores, en el laboratori, un cop tens la sang o tens el tumor, has d'aconseguir seleccionar aquesta petita quantitat de cèl·lules, que poden ser de l'ordre de les desenes, i pensa que en el cos humà tenim trillons de cèl·lules, o sigui que són molt, molt poquetes, i aleshores es fan diversos procediments per tal d'aconseguir-ne moltes i que siguin molt efectives. Val? I aleshores, com es fa això? El que està funcionant millor és una modificació genètica d'aquestes cèl·lules per tal que totes elles siguin capaces de detectar el càncer. També és possible de seleccionar les que ja de forma natural són capaces d'atacar el càncer. I en qualsevol dels dos casos, però sobretot en el segon, tens poquíssimes cèl·lules que són terapèutiques, no, que es diuen medicaments vius, fins i tot, per tal d'eliminar el munt de cèl·lules cancerígenes que estan en un cos d'una persona amb càncer. Aleshores, part de l'èxit d'aquestes teràpies és que en el laboratori aconseguim crear, multiplicar, fer créixer aquestes cèl·lules, de manera que podem passar de molt poques a milions de cèl·lules T capaces d'eliminar el càncer. I un cop tens tot aquest munt de cèl·lules, aquest exèrcit, no, a vegades diuen de cèl·lules, es tornen a injectar el pacient de manera que són capaces de trobar les cèl·lules cancerígenes i eliminar-les. Aleshores, aquest procés de crear cèl·lules al laboratori, de reproduir, no? Actualment no és prou eficient. És a dir, es tarden molts dies en crear aquestes cèl·lules, de manera que els tractaments són molt cars i, a més, és això, tarden potser de l'ordre de 3-4 setmanes en tenir les cèl·lules. I els pacients de càncer amb els que es prova aquest tipus de teràpies són persones, en general, que ja han esgotat tots els tractaments convencionals. Ja se'ls ha fet quimioteràpia, ja se'ls ha fet radioteràpia, ja se'ls ha fet tot el que es podia fer. Aleshores, necessitem que les teràpies siguin més ràpides i més barates, no? Perquè el preu és de l'ordre de gairebé... Les primeres proves eren de l'ordre de mig milió d'euros per pacient, ara s'ha reduït, però tot i així són teràpies molt cares. Aleshores, el que fem nosaltres al laboratori és crear aquests hidrogels que són capaços d'aconseguir que aquestes cèl·lules es reprodueixin de manera més efectiva. I això passa perquè els hidrogels el que fan és copiar la funció dels ganglis linfàtics del nostre cos, que són els òrgans on les cèl·lules T de manera natural es reprodueixen. I aleshores, en el laboratori, som capaços, no, d'imitar el que fan les cèl·lules T de normal, però totes elles, no? En el nostre cos, totes les cèl·lules T. I el que fem de forma artificial en el laboratori és que tot l'hidrogel, tot el gangli linfàtic artificial, serveix només per expandir aquelles cèl·lules T que ens interessen. I per això ens donen resultats més efectius.
Això de... Nosaltres coneixem les típiques teràpies que se'ls dona als malalts de càncer, com són la quimioteràpia i la radioteràpia, la immunoteràpia, i arribar a aquest èxit d'aquesta patent, podria ser preventiu, entre cometes?
És difícil, perquè això voldria dir implantar, no, un nòdul linfàtic artificial que sigués capaç de matar o d'eliminar cadascun dels diferents tipus de càncer que existeixen. I n'existeixen tants, no, perquè el càncer, diem càncer a un conjunt de malalties, no? El càncer no és una sola malaltia, són moltes. Aleshores, a nivell pràctic, és complicat. El que sí que tenen les immunoteràpies és contra el càncer, amb aquestes les teràpies cel·lulars, el que sí que tenen és que les cèl·lules T que tu injectes al pacient i que són capaces de curar el càncer, d'eliminar el càncer en aquell moment, n'hi ha una petita proporció que no es moren en acabar la teràpia, sinó que es queden de forma latent en el cos. I és el que se'n diuen cèl·lules T de memòria. I aquestes cèl·lules T de memòria sí que tenen la capacitat de que si en el pacient li torna a ressorgir el càncer, i aquestes cèl·lules ja estan entrenades per eliminar aquest càncer en concret. I aleshores són elles mateixes més eficaces en donar resposta i en reproduir-se de forma efectiva. De fet, en l'exemple que et deia al principi, no, d'aquest senyor que l'havien considerat terminal i que està viu a dia d'avui, 10 anys després, es creu que part de l'èxit ve d'aquí. No de que en aquest senyor no se li hagi reproduït el càncer, sinó que el mateix sistema immune, cada cop que se li reprodueix, és capaç d'eliminar-lo. O sigui que fa un efecte... Preventiu no és, en el sentit de que tu no podem injectar a tothom cèl·lules T de forma preventiva contra tots els càncers, però sí que una vegada has fet el tractament et dona una prevenció respecte a la remissió, respecte a les recaigudes, val? Uh-huh. O sigui que una mica d'això sí que hi ha.
Perquè, Judit, jo sé que el dia que vam parlar abans d'aquesta entrevista d'avui dilluns em van parlar moltíssim, i una de les preguntes que et vaig fer va ser la típica pregunta que envolta, no, aquesta societat ara després d'un any i mig de pandèmia. Era com pot ser que en tan sols any i mig hagin sortit 5 vacunes o 4, no sé, ja he perdut el compte, no? Contra la Covid-19 s'hagi fet tan ràpid aquestes vacunes, i en canvi amb la malaltia del càncer que mata milions de persones cada any, malauradament, no sigui tan ràpid o no s'hi posin a aquests recursos econòmics que es necessiten. La pregunta del milió és per què s'ha aconseguit tan ràpid contra la Covid-19, contra un coronavirus, que com podria ser la grip, no? I en canvi amb el càncer encara estem en penyals en aquest sentit. Què és el que manca, o per què ha sigut tan fàcil d'una manera i tan difícil amb aquesta malaltia?
Hi ha diferents factors, però un dels clau és que el Covid, no? És una malaltia que ve causada per un virus, i els virus són un tipus d'entitats que coneixem molt bé científicament. El càncer, malauradament, té una complexitat molt més elevada. I és el que dèiem, no? Que no és, el càncer no és una sola malaltia, sinó que són un conjunt de malalties. Aleshores, trobar una solució no vol dir trobar una solució a una malaltia, sinó vol dir trobar una solució a moltes.
Clar.
I també la complexitat del sistema, no? El coneixement que nosaltres tenim d'un virus és molt bo. El virus és una entitat molt simple, en canvi les cèl·lules són molt més complexes, i a més el pas de passar d'una cèl·lula sana a una cèl·lula cancerígena no l'acabem d'entendre. Aleshores, això fa que trobar-hi una solució sigui molt més complex. No? Entenem moltes coses del càncer, sortosament, s'hi dediquen molts recursos, sortosament, però no tenim un coneixement complet, i això dificulta trobar-hi una solució. Uh-huh. I per tant, no? Anant a la part dels recursos, s'hi destinen efectivament al càncer molts recursos, però mai són prous, o en aquest moment no són prous. No? Aleshores, evidentment que si s'hi dediquessin més recursos, trobaríem solucions de forma més ràpida i millor, segurament. Així que jo diria que és una combinació de diferents factors. El fet de que en el Covid haguem tingut la sort de que s'hagin trobat vacunes amb temps rècord, i en canvi el càncer, doncs, ens estigui costant molt, molt més.
Uh-huh. A Espanya, no sé què succeeix, que molts investigadors acabeu fora d'Espanya, malauradament, perquè tenim grans persones com tu que estàs fent una tasca que, si aconseguiu abaratir aquests costos, és guanyar contra una batalla, i ho has explicat molt bé, no?, d'aquesta batalla que a vegades, malauradament, es perd. Creus que aquí a Espanya no sou ben valorats els investigadors i molts acabeu marxant fora?
Sí, el problema d'Espanya és que es dediquen molts pocs recursos a la investigació. Aleshores, anant a Alemanya, per exemple, que és l'experiència que tinc jo, doncs em va suposar tenir molts més recursos en el laboratori, és a dir, no havíem de patir per comprar aquest instrument o aquest altre que necessitàvem. Uh-huh. I haver d'escriure, buscar finançaments durant mesos, sinó que si ho necessitàvem i demostràvem ràpidament que era un benefici per la nostra investigació, ens posaven tots els recursos disponibles per tal de que la investigació fos el més ràpida possible i el més ben feta possible. Aquí a Espanya es dedica a la ciència un percentatge molt inferior del que es dediquen en altres països europeus. I aleshores, per un costat, científicament pots avançar molt més en el laboratori. Si tens més diners, si tens més gent que t'ajudi, que treballi amb tu, doncs evidentment és més fàcil. I després hi ha el que em demanaves de com ens valoren, no? I evidentment, a nivell personal, els sous per investigació en els països nòrdics o França o Alemanya són molt més alts dels que tenim a Espanya. Aleshores, hi ha molta gent que marxa i que no torna, i els que tornem, normalment tornem per motius personals, no? Però si només tinguéssim la part professional, ostres, costa molt trobar coses, o sigui, costa molt que Espanya sigui atractiva per un científic només, si et mires només la part de la feina.
Uh-huh. A més, em comentaves que el tema de demanar diners aquí a Espanya és molt costós, és a dir, us passeu molt de temps redactant, m'imagino que la burocràcia que veiem habitualment, no?, d'alguna manera.
Sí, efectivament, aquí els projectes ens fan escriure, o sigui, projectes molt llargs per una quantitat de diners molt petita, de manera que hem d'estar constantment dedicant esforços en escriure projectes i projectes i projectes, i això, evidentment, és temps que no dediques a fer experiments en el laboratori. I això és una cosa que esperem, no?, que ara amb la Covid la societat i també els polítics hagin entès o hagin percebut com a mínim la importància de la investigació i que esperem, no?, que cada vegada això vagi millorant i que es dediquin més recursos i que les burocràcies siguin més simples.
Important això. Ens queden un parell de minutets. No sé si voldries comentar alguna cosa. Aquest dissabte, diumenge, vas a Llorenç a fer aquesta conferència. No sé si vols fer 5 cèntims del que parlaràs, perquè trobo que és molt interessant, que a mi se m'ha fet molt curt i que m'han quedat moltes preguntes per fer-te, però ja saps que a la ràdio el temps és or. I res, si vols comentar així 5 cèntims del que podran escoltar-te a la conferència, així fem una crida, sí, perquè la gent vagi a veure't.
Genial, sí, sí. Sí, l'entrevista és una entrevista xerrada, el que farem a Llorenç. Aleshores hi haurà una primera part d'entrevista personal i professional, una mica per divulgar carreres professionals de científics i científiques. I després hi haurà una petita part d'exposició on intentaré explicar una mica més en detall què és la immunoteràpia, una mica la història de la immunoteràpia, molt breument, la necessitat o el que en podem extreure d'aquesta nova línia d'investigació, no?, que sembla que és una de les esperances més grans que hi ha en aquest moment per combatre el càncer.
Doncs fem una crida que el pròxim diumenge a les 7 de la tarda al centre vagin a veure
Correcte.
Aquest cicle Ciència i Futur, on tu explicaràs, doncs, molt abastament, més abastament que no aquí a la ràdio, que se'ns ha quedat molt curt tot el que has fet i tot el que és la teva carrera, la de molts que no coneixem, perquè, bueno, doncs potser és més fàcil arribar a conclusions sense conèixer el que feu els investigadors, que és molt complex i que la societat potser no està preparada per entendre-ho, perquè no estem experimentats en aquest terme. Judit, ha sigut un veritable plaer. Jo em guardo el teu telèfon perquè algun dia m'agradaria trucar-te per parlar-ne més àmpliament del càncer. Ha sigut un veritable plaer, la veritat és que tenir una investigadora tan a propet de casa i que s'ha aconseguit aquesta patent és superimportant i mil gràcies, la veritat, ha sigut un veritable plaer.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, és sempre un plaer poder-nos explicar i que ens doneu, no, l'oportunitat de presentar aquest resultat.
Una abraçada i endavant amb aquests resultats tan bons.
Igualment, gràcies.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara són 11:15. Us oferim un breu repàs a l'actualitat penedesenca, les notícies del Penedès en xarxa. Tres joves s'incorporen a treballar a l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès. El contracte en pràctiques s'emmarca dins el programa de garantia juvenil. L'Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha contractat tres joves per fer pràctiques en diversos departaments municipals en el marc del programa de garantia juvenil. El passat divendres 15 d'octubre van signar el contracte de pràctiques remunerades d'una durada de 6 mesos que compta amb una subvenció del Servei d'Ocupació de Catalunya. Un total de 8 joves, entre 16 i 29 anys, es van presentar a la convocatòria i durant el mes de setembre es va dur a terme un procés de selecció. Finalment s'ha contractat l'Ainhoa López, la Fatija Esquiu i el José Luis Berceo. Els llocs de feina que ocuparan són 2 auxiliars administratius per l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès, per al portal de transparència del web municipal i altres tasques administratives, i un auxiliar administratiu per la biblioteca pública. Olesa participarà en el NetMed Bridge of Book. Es tracta d'un projecte de col·laboració entre les institucions europees i locals amb les associacions juvenils dels 4 països participants i inspirat en l'experiència de Gela Lepman, un pont per intercanviar coneixement obert amb tots els ciutadans que desitgin apropar-se a cultures només físicament allunyades. Aquest projecte, organitzat per Eurocivis i liderat per l'Ajuntament de Canyelles, està emmarcat en el programa Europe for Citizens i compta amb els municipis d'Olesa de Bonesvalls, Senegue i Castelvecchio d'Itàlia, Mantegas de Portugal i Crecebo de Bòsnia. Des d'avui i fins divendres, els participants a les jornades debatran sobre literatura juvenil i sobre la creació d'una biblioteca europea per a joves. Inscripcions obertes per una nova visita guiada gratuïta al Sant Sepulcre. L'Ajuntament d'Olèrdola organitza per aquest diumenge una nova visita guiada gratuïta al Sant Sepulcre dins les rutes del patrimoni. Per facilitar la màxima assistència possible, s'han fixat 3 torns de visita, a 11:15, a 12:45 i a 12:45. El Sant Sepulcre és l'única església romànica de planta circular del Penedès. Va ser la seu d'un priorat de canonges militars del Sant Sepulcre fins al segle XV, i el 1954 s'hi van descobrir unes pintures romàniques del segle XI sobre el judici final. També es farà visita exterior de la casa del qui va ser marquès d'Olèrdola, Francesc de Paula Rius i Taulet, que va ser alcalde de Barcelona al segle XIX. El Sant Sepulcre és un bé cultural d'interès nacional declarat monument històric artístic i només en ocasions excepcionals, com diumenge, s'obre al públic. Per visitar-lo cal inscripció prèvia a l'adreça oldl.turisme@olerdola.cat. I acabem explicant-vos que l'Aula d'Extensió Universitària de Vilafranca encara el futur amb optimisme durant la seva assemblea. Dijous a la tarda, l'auditori del Fòrum Verge Balaguer acollia l'assemblea ordinària de l'Aula d'Extensió Universitària. L'acte, que es va celebrar amb un any de retard pel coronavirus, va servir per repassar el que s'ha dut a terme, informar sobre l'estat dels comptes i encarar les activitats futures. Les aules d'extensió universitària de la gent gran, com la de Vilafranca, que ja té 30 anys, són un projecte social engegat per les principals universitats catalanes que busca donar una sortida a les inquietuds culturals de la tercera edat. És una alternativa més al temps de lleure d'aquest col·lectiu, la gent gran, propiciant que estiguin al dia de nous coneixements en àmbits molt diversos i sobre els quals manifesten interès.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Passen 5:45 i parlem de verd, de plantes, de jardineria amb el nostre jardiner, el Ton Vilarrubias, que ens acompanya en dilluns més. Ben tornat, Ton.
Hola, bon dia.
Ara parlàvem de bolets, de rovellons, perquè ja ha començat la temporada i hi ha falera aquest any, eh?
Sí, home, fa dies ja, eh? que més o menys va funcionant. Com que feia calor, no acabaven de sortir, però sí, anava sortint algun i ara és l'explosió. El que passa que, com et deia, ara ha arribat un moment que hi ha falera, hi ha molta gent que hi van el dilluns, el dimarts, el dimecres, el dijous, el divendres, el dissabte i el diumenge. I llavors o ho tens molt clar on vas o no trobaràs res. Perquè és que hi ha més... Per mi hi ha massa gent, clar, vull dir, jo també sóc gent, eh? Vull dir,
tu també sumes, eh?
Jo hi vaig anar, però no hi tornaré, em sembla, aquest any.
No?
No, perquè...
Perquè no em vas collir prou i llavors et frustres, no?
No, sí que em vaig collir, perquè si busques bé, clar, vull dir, sí que hi ha gent que va amb els pals i ho va remenant tot, no? Però també, doncs, si tens trossets d'aquests que et coneixes, que saps que no hi pot entrar gent o el que sigui, allà en trobes. Però sí, hi ha zones, a més hi ha zones aquí al Penedès que són verdaderes mines. Vull dir que vas allà i en trobes 30, 40 por lo bajini.
Aquest dissabte a la plaça hi havia força rovelló de puntons.
Sí,
no
sí,
sé
sí.
Si ens enganyaven o no, però almenys hi havia el cartellet.
Sí, probablement. Hem de pensar que tots els boscos aquests que es van cremar, val, que ja porten 10, 15 anys, que tenen pinets, que ja van tirant una miqueta i poc a poc, tots aquests boscos són bombes de rovellons. No sé per què, perquè jo normalment anava al bosc i anaves per allà i buscant, però bé, són, com et comentava, boscos d'aquests que han nascut... 15 pins per metro quadrat, n'hi ha un dos de grossos, 5 de petits, i de tant en tant, allà entremig, endevines una clarianeta i vas allà, pam, i allà estan. Sí, no, i a més, són boníssims, sí.
T'agraden més que els del Pirineu o Prepirineu?
Home, jo allò de la meva terra sempre m'agrada més.
Sempre, fent país. Quilòmetre
bé,
zero.
Sí. No, home, són més, tenen més gust, són clars.
Oi que són més gustosos?
Sí, no són tan com es diu, no eixuts, sí, eixuts també es podria dir. No són tan grossos, saps? Vull dir, agafes d'aquells que són així, diguéssim, d'uns 5, entre 5, 10 centímetres, i que són... Sí, a més, en trobes que són rovellons tot, però que són diferents. N'hi ha uns que són rodons, n'hi ha uns que són com en forma de trompeta. Em sembla que cadascú té el seu nom, però aquí jo ja no hi arribo. Un dia ja m'hi posaré, però de moment... Val?
Hem començat parlant de bolets, de rovellons, perquè són propis de la tardor. Ostres, saps què m'ha xocat molt a mi? Que el bolet és propi de la tardor i l'espàrrec és de la primavera. Però he collit algun espàrrec.
Bueno, és
no sé
que...
si és el canvi climàtic, la bonança, que les esparregueres van despistades...
No, va despistat tothom. Va despistat tothom. És a dir, jo tinc un jardí que té tarongers, hi ha les taronges a punt de madurar, que estan verdes, però ara mateix també està florint.
Ostres, al mateix temps.
Sí, perquè fa bonança, llavors les plantes que funcionen per hores del dia, que ara l'hora del dia seria com a principi de primavera, i per temperatures es confonen i aleshores estan florint.
Doncs les esparregueres sí. Igual.
Clar, perquè es pensen que és primavera.
Sí, van despistades.
Sí.
No molts, però trobes algun altre espàrrec?
Ara era l'època quan l'any 92-91... quan jo treballava en una empresa de jardineria, que anàvem a les rieres a collir esparreguera. A collir esparreguera per fer pels Tots Sants. Val? Amb l'esparreguera fèiem com uns motllos, val? Com unes pales de tennis, lligades amb cordill, que allà a Tots Sants es clavaven les flors allà, val? Per fer els centres i tot això per portar al cementiri. Ara tot això ja no es fa, ja fa anys, ja fa anys. Que ara es fa servir el mossi, llavors són unes, com unes peces de plàstic que tenen el mossi aquest, que tu li claves allò i a més pots mullar-ho amb aigua i bueno, hauríem de mirar el residu que deixa això, però bueno. No, jo me'n recordo que collies representa l'esparreguera, que era el brot de la primavera.
Sí, val? Sí.
en trobaves algun, però el d'aquest any no. Vull dir, ara a vegades vas per algun camí, veus algú allà parat, pam, pam, però la gent ja s'ho coneix.
Sí, sí.
I llavors van allà, collen el manat i vinga, fot-li gasto.
I després encara hi ha negacionistes del canvi climàtic.
Bueno...
Capítol a part.
Allà ells. No sé, no sé, no sé. Si la pujada de la factura de l'Electra no té a veure amb això, m'entens?
Deixem-ho, deixem-ho. Sí. Avui volem parlar de tardor.
Sí.
Per això hem començat amb els bolets i han aparegut aquí aquests espàrrecs despistats, però parlem de tardor.
Sí, sí, sí. Bueno, de les feines que hem de fer ara a la tardor.
Pròpies d'aquesta època.
Sí, per preparar el jardí per l'hivern, val? I també una mica per la primavera, val? Aleshores, la feina, això ho hem repetit 30.000 vegades, però no ens cansarem de repetir-ho per si algú no ho sap encara.
Torna-hi, torna-hi.
Recollim les fulles del jardí. Les fulles que recollim del jardí o les fiquem en un compostador o simplement les deixem al peu dels arbres que hem plantat. Les fulles que deixem al peu de l'arbre és les fulles que alimentaran a l'arbre. Tornem a repetir per activa i per passiva. Els arbres no es poden entendre sense les seves fulles al terra. Tot forma part, tot és un conjunt, tot fa que funcionin les coses. Val? Aquestes fulles que hi ha a terra aniran insectes a menjar-se'ls, aniran a xilòfags, aniran insectes que es dediquen a descomposar els microorganismes. Tot això també és matèria viva que es morirà i que ens donarà nitrogen al terra. Val? I aleshores, a més, ens activarà la vida microbiana de tots els fongs i tot, i ens ajudarà a una millor vida o una millor qualitat de vida per l'arbre que tenim al jardí. Aleshores, les fulles, clar, la gent diu que es veu desordenat, doncs bueno, s'agafa el rasclet i s'ordena, es posa ben posadet.
Es posa
allà.
Bonic.
Clar, perquè llavors hi ha arbres que fan fulles vermelles, hi ha arbres que fan les fulles grogues, i llavors... aquestes fulles les podem deixar allà. Si no les volem deixar perquè, per exemple, és un paviment i, evidentment, si passem caminant podem relliscar, doncs un compostador, posem les fulles allà, compostem i tot allò ens serveix per alimentar el jardí. Al cap del carrer podríem arribar a tenir un jardí que no necessàriament haguem de comprar adob i haguem de comprar res. Vull dir, un jardí quasi s'hauria d'autogestionar.
Val? Ostres, clar, això és l'ideal, però no és fàcil.
No, evidentment. Evidentment, perquè com que moltes vegades retirem la matèria orgànica, aquesta matèria orgànica s'ha de reposar en forma d'adob. Si un arbre que creix 100 i retirem aquell 100 de branques, haurem de posar adob perquè l'any que ve torni a fer les 100 branques. Aleshores, una, o comprem a l'adob i ho tirem, i dos, o no podem. Si tu no podes i deixes les fulles, aquelles fulles agafarem i les podem tornar a posar. Ens mantindrà la humitat, l'arbre tindrà un creixement més racional i, bueno, el que hem parlat moltes vegades, no? De portar les coses una mica amb coherència amb el món natural.
Val? I deixa'm que et pregunti, si no aprofitem aquestes fulles i adobem, recomana'ns quin adob és el millor.
Un adob orgànic. Adob orgànic. Oblidem l'adob químic. Ja.
Fora. Però saps què et diran? Que, clar, amb l'adob químic veus els resultats molt ràpid i amb l'orgànic sembla que no faci res.
A mi em poden dir missa. Els resultats ràpids sempre acaben en fracàs. Val? És a dir, una planta quan creix té el seu ritme de creixement. Si fiquem un adob orgànic, el que fa és que creixi més ràpid del compte, amb el que les fibres, el gasto d'aigua, l'energia que necessita, que no té al terra, l'haurem de posar en forma d'aigua, i aleshores, el dia que vingui la calor, com que tindrem unes fulles com enciams, que són màquines d'evaporar, doncs ens estressarà l'arbre. Si nosaltres el creixement de l'arbre és el que l'arbre decideix, val? I és coherent amb la quantitat d'adob que té, el creixement serà un creixement normal, seran unes fulles normals, més resistents, més coherents amb la mida de tot plegat. Val? És com si nosaltres ens alimentéssim de superalimentos, en plan, vinga, doncs agafarem i menjarem a partir d'ara proteïna feta de laboratori, vitamines feta de laboratori i sucs de, o el que ens aportin les verdures, tot fet en un laboratori, i a veure com ens queda l'estómac. Val? Segurament tindrem un rendiment fenomenal, però segurament algun dia se'ns farà una llaga d'estómac o se'ns farà alguna cosa. Seria el mateix. El natural, el natural. Oblidem l'altre. Anem-ho traient ja, perquè és que no... Estem perdent el temps.
Però tu vas a comprar, i a la zona de l'adob, hi ha molts més sacs d'adob químic que no d'orgànic.
Bueno,
hi ha moltes més opcions químiques que no pas naturals.
Sí, però si tu entres en una farmàcia, val? Cuidado amb això, no confonguem les coses, eh? Si entres en una farmàcia, hi ha més caixes, segurament d'Almax, que de manzanilla, val? Si nosaltres, en vez de menjar-nos el bocadillo, l'entrepà de xoriço i la copa de vi i el carajillo abans d'anar a dormir, ens mengem una verdureta i ens fem una infusió de manzanilla, segurament no tindrem acidès, val? No vol dir que no hi hagi d'existir l'Almax, evidentment, perquè a vegades les coses no funcionen per lo que pugui ser, no? Perquè a vegades doncs, nosaltres no ens alimentem bé o ens fem grans o tenim carències i, evidentment, la medicina hi ha de ser. Jo, si em faig un tall, prenc antibiòtic. ¿Vale? Què faré? Doncs a la mà que m'he fet el tall, si hagués portat un guant antitall, segurament no m'hagués fet el tall i m'estalviaria l'antibiòtic. Ara, tinc el tall, em prenc l'antibiòtic. Doncs estem parlant de lo mateix, de la prevenció, de preparar les coses de cara al futur. Per saber lo que hem de fer, hem d'observar, estudiar, llegir i escoltar una mica i no pensar que ho sabem tots. Jo hi ha una cosa, jo fa molts anys que vaig a les cases de productes químics, molts. Val? Evidentment hi han de ser, perquè hi ha problemes que només es poden solucionar amb això. El que passa que si amb això ho soluciones tot, tens un problema després, val? Se't farà un problema, val? Aleshores, jo me'n recordo quan es va començar a cultivar ecològic, inclús jo porto moltes bodegues, val? Que quan parlaves d'ecològic se't quedaven tots dient, escolta, tio, no vas bé, val? Doncs què està passant? Doncs que tothom està acabant a l'ecològic, val? Perquè hi ha maneres i funciona. Per mi, i ho vaig dir l'altre dia, la paraula ecològic ja no la faig servir.
Quina fa servir ara?
La normal. Jo faig lo normal.
L'agricultura, sense adjectius, perquè ha de ser ecològica. I la jardineria igual.
Ja, el que passa que és com que et diuen l'agricultura o la jardineria clàssica o l'ecològica. No, perdó, la clàssica és la que nosaltres en diem ecològica. Per tant, la jardineria clàssica fa servir productes naturals. La jardineria i l'horticultura moderna és la que fa servir els productes de síntesi. Val? És tot un tema d'electricitat.
D'electricitat? Aviam.
Val? Sí, és un tema d'electricitat. Val? Vull dir, la base de la vida són les molècules de carboni, val? Que les molècules de carboni tenen uns enllaços amb l'hidrogen que fan de pont per agafar tots els minerals. Tot això funciona per intercanvi catiònic, pels anions, els protons, els neutrons, val? Aleshores, a la que nosaltres manipulem tot això, val? Ens carreguem totes aquestes cadenes, val? De carboni, de l'hidrogen, l'aigua té unes cargues elèctriques. És això, el que passa que a la que entrem en un monocultiu és molt fàcil carregar-s'ho tot això i lo fàcil és tirar-se aquí. Aleshores, em sembla que ho vam comentar l'altre dia de que potser el del monocultiu hauríem de començar a canviar una mica la idea. Si no la canviem nosaltres, amb el temps ja la canviarem. Ja ho canviarem. D'entrada ja hem canviat molt l'agricultura i la jardineria, però encara ens queda. Però bueno, vull dir, no anirem a parar on l'entorn ens farà anar a parar. La decisió no serà nostra. Ens hi veurem obligats. Ja està, no hi ha més.
Déu-n'hi-do, eh? D'aquest camí que hem agafat a partir de la pregunta de quin adob posem, si no podem fer compostatge
orgànic,
o deixar les fulles.
I compostar.
Adob orgànic.
Sí.
Què més?
No, et faré un apunt. L'altre dia va venir un amic meu al meu hort. Jo al meu hort no llauro. Jo al meu hort hi ha una capa de 4 dits de tot el que trec dels jardins. Ho vaig afegint, ho vaig afegint, ho vaig afegint. Val? Aquest any he tingut remolatges de 1,5 quilos.
Impressionant.
De 1,5 quilos. Només les havia vist a França. Normalment, la remolatxa, si se't feia com una poma, era allò que deies, uau, oi, també, com una poma. No, no, qui vulgui, que em truqui, li doneu el telèfon, que vingui a casa i ho vegui. M'entens? Mentre els altres que tenen horts estan llaurant i vinga i preparant i energia, i energia, i energia, jo no llauro. Faig servir aquest sistema, doncs he collit una remolatxa... Ah, i pastanagues, que aquí collir pastanagues és, has de tenir molt bé la terra, molt ben preparada, eh? Perquè si no queden arrugades o surten amb dos potes o es desvien, perquè aquí el terra és molt argilós. No sé. Ara sí que he tingut altres problemes, però que penso que ja els solucionarem. No, a veure...
No te tens de color de rosa, eh?
No, perquè hem de pensar que l'ecologia ens portarà a un lloc, val? És a dir... Si a les vinyes no s'està tirant l'insecticida que es tirava abans, les vinyes ens feien de barrera d'insectes. I l'any passat hi va haver, oi, una plaga de Sant Bernats, no?
Ah, Sant Bernats.
De Bernat Pudent?
Ah, sí, el Bernat Marbrejat.
Te'n recordes?
Sí, sí, tant.
Jo no ho sé, si el fet de que les vinyes es deixi de fer servir els productes de síntesi fa que llavors aquests insectes, la quantitat de mosquits que hi han, fins a quin punt val el tractament de la vinya, i que consti que tot això va en contra del que us acabo de dir fa 5 minuts.
Sí, esclar, et tires pedres val? Ara.
Exacte. Aleshores, quin problema hi ha? Que, com que aquests insectes no hi eren, tampoc hi havia ocells que se'ls mengessin. Vull dir, el fet de que entrem en un món on tot sigui més ecològic, també ens comportarà que augmentarem la biodiversitat. Hi hauran de venir... Molts pagesos et deien, abans tu passaves el planet per la vinya i a darrere hi havia sempre tot d'ocells allà picant. Val? I ara no n'hi han. Perquè tots els ocells van marxar, perquè aquí no hi havia teca. Val? Aquests ocells hauran de tornar. Llavors, el procés de fer ecològic no és simplement el procés de que no tiro res, sinó serà el procés de que no tiro res i de que tot l'entorn que ens envolta anirà canviant en tema de fauna. Val? A la que hi hagin més ocells, doncs segurament vindran més guineus, i si venen més guineus, doncs no ho sé, vull dir, val? Però sí, haurà d'augmentar. No es pot imaginar un món natural sense tota la fauna, perquè si no, no està equilibrat. Si el Serengeti funcionés perquè hi ha una biodiversitat, si tot fossin lleons, m'entens? No, m'entens? Però allà hi ha aus, hi ha búfals, hi ha impales, hi ha lleopards, hi ha lleons, hi ha elefants, hi ha girafes, tot això fa que sigui un compendio, no? Tot un que fa que visquin equilibrats.
I hem de recuperar, no?
Aquí s'ha de recuperar.
Aquest hàbitat.
Clar, clar. Hem de recuperar algú que se'ns foti els senglars.
Per exemple?
Clar, estem disposats a que hi hagin llops o... No?
Sí, cuidar, clar, eh? Jo ara estava pensant en un depredador de senglars i no ho veig, eh?
Bueno, no sé. Hauríem d'instaurar ossos a Font-rubí. Clar, vull dir, a veure, parlem-ne en sèrio.
Escolta,
això va d'això, eh?
4 minuts mal comptats. Tornem a aquestes tasques bàsiques.
No ara
et costarà, aquí filosofant.
Jolín, és que tu em preguntes, jo responc.
I ens n'anem.
Vale, va.
Adobar. Adobar va. O recuperar aquestes fulles, no eliminar-les.
Exacte. Després, ara és el temps de refer les gespes, val? De passar un escarificador, tirar llavors de rai gras, de gespa d'aquesta que ens creix més ràpid. Després també ja comencem a la poda de retallar, de les tanques, de les bardisses, val? I de tot el que és arbustiu. Hem de sembrar les flors d'hivern, les violes, les clavellines, els pensaments, hem de preparar els parterres per plantar els bulbs, els narcisos, els jacints, les tulipes, hem de preparar les, les zones que volem, els arbustos que se'ns han mort, perquè un jardí és moviment, eh? Vull dir, tu fas un jardí i cada any hi ha dues o tres coses que
hi ha mortalitat,
que es fan, evidentment. Evidentment, perquè és material viu i, a més, és necessari.
I quan els substituïm? En quin moment de l'any?
Ara preparem el terreny i llavors els substituïm a finals d'hivern.
Sortint de l'hivern, eh?
Sí.
Ens anticipem a la primavera.
Sí, sí. Sí, perquè podríem fer-ho ara, perquè ara també les plantes és quan fan arrels, val? Però si estem parlant d'un arbust que se'ns ha mort, hem d'arrencar el vell, preparar aquell forat, tirar adob, tirar-hi aigua, perquè tot comenci a engegar-se la vida d'aquell forat, perquè quan fiquem a l'arbust, doncs hi hagi allà tot el personal ja activadíssim.
Preparat.
Exacte, per acollir-lo. Uh-huh. Ha quedat bé, això, acollir-lo?
Molt, molt, molt.
Uau. Val? Aleshores, a l'hort. A l'hort podem plantar els enciams, les bledes, espinacs, les cols, escaroles, xicòria, pastanagues, cebes i bròquils.
Ara és el moment.
Sí, ara és el moment de començar. Tema, les cebes, les podem plantar ara, val? Però aquestes cebes no ens començarà... Tot això podem plantar ara, però això no començarà a tirar o a funcionar del tot, depenent de la temperatura que ens faci, fins al febrer. Val? La ceba que plantem ara, la plantem i el febrer ja està agafada. Però si la plantem al febrer, val? Canviarà una setmana o dues setmanes. La velocitat de creixement no ens canviarà tant. Depenent de si ve fred o no ve fred, de si plou, no plou, val? Perquè ara estem plantant enciams i ens creixen com si fos estiu, quasi. No? Bueno, estiu, com si fos primavera. És que és una primavera, això que fa.
Igual, per sí. Això hi ha espàrrecs.
Exacte. I llavors, a les parts on te volem plantar, tipus per terra, no tipus arbust, doncs totes aquestes parts, per les plantes que hem dit que sembrarem, dels pensaments i els bulbs i tot això, ara preparem el terra.
Tom, gràcies per aquest sprint.
Vale.
Està bé, filosofar també, de tant en tant.
Ai, mira, és que si em dones beta, jo m'hi suelto.
Tom Vilarrubias, moltes gràcies per acompanyar-nos. En 15 dies i tornem.
Vale.
Adéu, bona setmana.
Adéu. Adéu.
Una breu pausa i de seguida les notícies de les 11.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.